Esperem que en pocs mesos pues, vagin clarificant i ens expliquin per on aniran tots els tiros.
Tenemos unos parques y zonas verdes decadentes y claro, me dirán sí, pero en el Plaza Muntà está, no, pero yo quiero soluciones ahora.
Si és per fer una millora en els habitatges, tenir en compte a tothom que hi viu, ja sigui propietària, inquilina o qualsevol persona tal com estigui visquent.
Amb escepticisme, d'aquesta manera, les associacions veïnals de la Florida, Pubilla, Cases i Coiblanc, la Torrassa, han rebut les primeres mesures del Pla de Regeneració del Samuntà, anunciada recentment per l'Ajuntament i la Generalitat. En aquest sentit, demanen més concreció dels projectes previstos. Bona tarda. De seguida ens centrem en les valoracions que han fet aquestes entitats de veïns sobre el Pla del Samuntà. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Aquesta setmana s'han incorporat a l'Ajuntament una seixantena de persones d'un pla d'ocupació amb contractes laborals d'un any per a llocs de treball d'ordenances, tècnics auxiliars i peons. L'objectiu és fomentar la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió social o amb més dificultats per accedir al mercat laboral. La lectura del manifest sota el lema "I som a temps" ha donat el tret de sortida a la Setmana de la Solidaritat, enguany centrada en l'emergència climàtica. Organitzada per l'Espai de Ciutadania, amb el suport de Creu Roja i la col·laboració de l'Ajuntament i també de nombroses entitats locals, fins al 9 de novembre comptarà amb un programa que inclou més de 30 activitats per conscienciar sobre l'impacte del canvi climàtic i la promoció d'alternatives sostenibles. I en esports ens centrarem en l'Hospitalet Pioners, que inicia la temporada aquest dissabte amb les semifinals de la Copa d'Espanya que l'enfrontaran al Mallorca Voltors. El conjunt del nou tècnic, Víctor Martín, buscarà el primer títol de la temporada.
Centrar-nos en nosaltres, intentar fer les coses com nosaltres volem, amb el nostre playbook, amb els nostres conceptes, que tots els jugadors tinguin opcions de jugar, de tenir aquesta oportunitat de tenir minuts.
Les associacions veïnals de la Florida, Pubilla, Cases i Coiblanc de Torrassa han rebut amb cert escepticisme les primeres mesures al Pla de Regeneració del Samuntà anunciades per l'Ajuntament i la Generalitat, ja que creuen han dit que el pla encara és a les beceroles i reclamen més concreció.
La rehabilitació d'habitatges envellits i la regeneració urbana de barris, l'obertura de nous espais públics i també programes educatius, d'inserció i de cohesió social són alguns dels eixos generals d'aquest Pla del Samuntà, una zona amb una altíssima densitat de població. A Coiblanc-la-Torrassa, les primeres actuacions seran l'ampliació dels jardins Los Diablos, amb 900 metres quadrats més al carrer Torns, i l'inici de la zona verda de l'antiga fàbrica Sas, en el llindar amb Santa Eulàlia. L'Associació de Veïns i Veïnes també posa l'accent en els aspectes socials des de la seguretat a l'habitatge.
Me preocupa la seguridad, me preocupa los alquileres de los pisos, la falta de habitaciones. Tenemos unos parques y zonas verdes decadentes y claro, me dirán, sí, pero en el Plaza Muntà está, no, pero yo quiero soluciones ahora. No de aquí 4 años, sino en un plan de precampaña. Me huele más a precampaña que otra cosa.
Pel que fa a la Florida, és previst redactar un projecte de remodelació de l'Avinguda Catalunya amb l'objectiu de transformar-la en un nou eix verd que connecti els parcs de la Torrassa i les Planes. L'Associació de Veïns i Veïnes demana actuacions de millora al conjunt del barri i pel que fa al possible enderrocament d'edificis per esponjar la zona a blocs Florida.
Creiem que tindrien que tenir en compte sobretot les veïnes que hi viuen. O sigui, no sé si han parlat amb la gent que hi viu ara mateix als blocs per ni tan sols imaginar la possibilitat d'enderrocar-los. I si és per fer una millora en els habitatges, tenir en compte a tothom que hi viu, ja sigui propietària, inquilina o qualsevol persona tal com estigui visquent.
A Pubilla Cases, el Pla del Samuntà s'haurà d'encetar amb la remodelació de l'entorn de l'estació de metro de Pubilla Cases, cosa que haurà d'afavorir la mobilitat a peu i reordenar el trànsit de la zona. L'entitat veïnal comparteix la necessitat de regenerar carrers, però no renuncia a l'Hospital de Can Rigal.
Sí, esperem que en pocs mesos pues, vagin clarificant i ens expliquin per on aniran tots els tiros. Bueno, tornarem a demanar que es faci el nou hospital a Can Rigal, que sembla que l'alcalde no estava per fer un nou hospital, perquè diuen que volen fer el clínic, però ja veurem, ja veurem.
El pla de regeneració del Samuntà s'encetarà l'any vinent, amb una primera dotació de 6 milions d'euros. Les entitats veïnals emplacen l'Ajuntament i el Consorci per a la Reforma de la Gran Via i el Samuntà a oferir informació sobre les fases de desplegament del pla de forma fluida, detallada i directa.
I avui a l'informatiu volem parlar de l'actualitat dels barris de Collblanc i la Torrassa i per això ens acompanya aquí al plató de l'informatiu la regidora del districte segon, Olga Gómez. Bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha diverses qüestions dels barris de Collblanc i la Torrassa que han estat notícia les darreres setmanes, però si li sembla anem una mica a pams i comencem primer per què fa l'auditori de la Torrassa, un auditori que ja va anunciar l'Ajuntament que no el podia adquirir per les greus deficiències estructurals que n'hi ha i que rehabilitar-lo seria una inversió doncs, molt forta. En aquest sentit, a banda d'aquesta qüestió, pel que fa a les entitats veïnals, precisament avui faran un lector d'un manifest davant la regidoria per demanar que es recuperi aquest auditori. No sé si des de l'Ajuntament, primer de tot, teniu alguna alternativa a la situació de l'auditori de Torrassa i què els diria en aquest cas a les entitats?
Bueno, a les entitats i sobretot no, que té l'auditori, no, el sentiment que té, simplement partim de que és un espai, és un auditori que és propietat privada. Llavors, la voluntat no, que traslladen de l'adquisició d'aquest equipament o aquest espai no, o sala, com és l'auditori de la Torrassa, per part de l'Ajuntament, ha de tenir unes condicions específiques que així ens marquen els tècnics municipals i un és clau, que és la seguretat. La seguretat és primordial per l'equip de govern i per qualsevol equipament municipal. Aquestes condicions de seguretat, que són els que ens marquen els tècnics, que són evacuació en cas d'incendi, evacuació de la sala, no són viables en el sentit que dona un pati de l'escola. Sí que és cert que s'està fent ús per part de l'escola, perquè està incorporant dins de l'escola Sant Jaume de la FEB, però per poder fer a l'ús aquest com a equipament municipal, una sala no, per fer actes, no tan sols és que, segons els tècnics municipals, no compleix a les condicions de seguretat, sinó tampoc condicions d'accessibilitat que hem de tenir cura en el compliment en qualsevol equipament de la ciutat. En el cas d'alternatives, com hem estat fent durant aquests darrers mesos i en aquest temps, sempre tenen a disposició la sala del Centre Cultural Coble la Torrassa, així com altres sales que disposem al territori dels dos barris de Coblan i la Torrassa per la sessió segons les necessitats dels actes i les necessitats de les activitats que vulguin dur a terme les diferents entitats del barri.
Això pel que fa a l'auditori de la Torrassa, perquè fa doncs, projectes pendents en el barri i a la rehabilitació del pont d'en Jordà, que recordem és un projecte que té una demora important perquè en el moment que havien de començar doncs, les obres l'empresa es va retirar i per tant doncs, no es va poder fer. En aquest sentit també les entitats demanen que es concreti doncs, quan serà aquest inici d'obres, no sé en quin punt es troba, si tenim data, si no, una mica com està tot plegat.
Com bé has comentat, estava ja per iniciar les obres, però l'empresa va renunciar. Hem de recordar que aquest contracte i aquesta execució de rehabilitació es va fer durant l'època no, de pre-Covid, post-Covid, que això va haver afectat aquest tipus de contractes en quant als preus dels preus públics que marcava el contracte i va ser un dels grans motius també per la renúncia de l'empresa adjudicatària res al moment ja d'iniciar gairebé els treballs de rehabilitació. Hem de tenir clar que ens va agafar en una pujada de preus i sobretot el preu del ferro, que calia també per fer tota la intervenció de rehabilitació i millora de l'enllumenat. Els primers han estat pendents i veure i interessats no, en rehabilitar aquest pont, el pont d'en Jordà, de la Torrassa, que és emblemàtic també, i és el punt d'accés des de Santa Eulàlia al barri de la Torrassa, som nosaltres, l'equip de govern, l'Ajuntament, que ara en quin punt estem i hem d'anar pas a pas. Estem en el punt d'actualitzar tots els preus per poder actualitzar aquest plec de condicions de contractes per tornar a licitar. La cosa que ara mateix estem fent aquesta actualització per fer tot el procediment de contractació per tenir una nova empresa i això al temps anirem pas a pas en les fases del procediment en funció també de la contractació i un punt clau és la coordinació que hem de fer amb Adif. Hem de recordar que el pont passa les vies de Renfe, de tota la connexió ferroviària que ve des de les línies de Vilanova i Vilafranca cap a Sants Estació i hem de tenir molt clau com fer els treballs amb els permisos perquè clar, qualsevol errada o qualsevol inconvenient pues, afectarien a tota la mobilitat de, bueno, de les persones bueno, a l'àrea metropolitana.
També relacionat en paral·lel pel que fa al pont d'en Jordà, al mes d'agost van començar les obres de substitució de les escales mecàniques, que precisament des de l'avinguda en metre de Santa Eulàlia permet l'accés a aquest pont d'en Jordà. No sé si està previst que comencin a funcionar en breu, una mica com està tot plegat.
Pues la posada en marxa és imminent. La veritat és que són unes escales que eren necessàries fer aquesta adequació i nova substitució de les mateixes, sobretot per flux de persones que té i la connexió que té entre els dos barris, el barri de Santa Eulàlia i el barri de la Torrassa. Van començar a l'agost, anem en temps, tenia una previsió durada de 4 mesos i de forma imminent posarem en marxa. Recordar que, a més, implica una millora amb les noves escales que ja li calia, que és que estaran connectades a gestió remot i milloren no només l'accessibilitat, sinó també la seguretat en el seu ús.
Fa uns dies, fa unes setmanes, volia dir, es van presentar les primeres mesures del Pla de Regeneració Urbana, integrant en aquest cas el barri del Samuntà, en el qual inclou dintre d'aquestes mesures la primera fase del que seria de l'execució de la cornisa verda de Santa Eulàlia, que implicarà el solar de tota l'antiga fàbrica SAS, també el parc de la Torrassa. En aquest sentit, pel que fa a aquestes mesures, des de l'Associació Patrimonial Castell de Bellvís, a reclamar la celeritat d'aquest projecte i també que es mantingui en què seria el patrimoni històric. En aquest sentit, no sé com està la situació o què els diria respecte a aquesta execució d'aquest projecte.
Com bé dius, dins del projecte del Samuntà, que comença ja a caminar, està caminant i que començarà l'any que ve amb tot el pressupost que ja es va anunciar, una de les primeres actuacions és el que és la zona, la recuperació del que és l'antiga fàbrica SAS. Per fi podem començar a intervenir un projecte i un procés que es va fer i és fruit també de totes les entitats del barri a través de la Comissió d'Entitats de Coblan-la-Torrassa que van començar a recuperar aquests espais amb un ús diferenciant de guanyar espai verd, mirador, espai d'estada i fins i tot diferents usos de la població i dels veïns i veïnes del barri de la Torrassa, sobretot, però de Coblan, i guanyarem aquest espai. Un projecte que es va aprovar en un Consell de Districte, amb la qual cosa mostra la participació de totes les entitats i per fi començarem a veure i fer-lo realitat. Ara hem de començar tota la licitació, s'està acabant el projecte executiu, perquè l'any que ve fer la contractació, la licitació que ens marquen per llei dintre del projecte de Samuntà i començar a recuperar un espai necessari sobretot al barri de la Torrassa, que necessitem zones verdes.
I ja per acabar, perquè no tenim massa temps per més, també li volia preguntar respecte pel que fa a la seguretat. En més d'una ocasió, el veïnat, en aquest cas, al voltant del mercat de Coiblanc, s'ha queixat, en aquest cas, de l'incivisme que hi ha a la zona. Des de l'Ajuntament era coneixedor de la situació i treballava en Guàrdia Urbana perquè s'incrementés, en aquest cas, la vigilància i la seguretat a la zona. En aquest sentit, una mica com ha estat tot plegat, si s'ha millorat la situació, en quin punt es troba?
La qüestió de la seguretat i el tema de convivència és una qüestió que ens preocupa molt a tot l'equip municipal i així també ho ha dit l'alcalde en reiterades ocasions. Ens preocupa i hem d'abordar amb força i amb contundència el tema de la seguretat. En aquest fet estem donant passos. Anem a una millor i gran coordinació amb els diferents forces policials que tenim a la ciutat, des de Guàrdia Urbana, Mossos, Policia Nacional, i com ho estem fent amb els diferents plans que estem duent a terme, des de el pla Brida, que són totes les actuacions, i les darreres setmanes se va poder veure en el metro de Coblan i de Torrassa, sobretot anar en contra dels robatoris al fus, i fins i tot el pla Nautilus, que ja en tenim molt de temps i més mesos de treball i d'execució en els diferents barris de la ciutat, en contra sobretot de coordinació de Guàrdia Urbana, Mossos i els diferents serveis tècnics de l'Ajuntament, des de jurídics, llicències, salut, per anar sobretot a aquells locals i establiments que generen molèsties i alteren la convivència veïnal. En aquest sentit, sobretot a l'Instagram que tenim de Guàrdia Urbana es pot fer aquest seguiment, aquest cap de setmana, el darrer diumenge, hi va haver una nova entrada en un dels bars del carrer Llobregat que ens feien d'afterwork. Llavors, des de l'equip de govern anem treballant en aquesta via per millorar la convivència. En quant a la el mercat de Coiblan, aquest punt, ha tingut una davallada, sobretot de trucades al 112, amb la qual cosa demostra que tota aquesta contundència, tots els operatius que s'estan fent en coordinació de les diferents forces, fins i tot dels diferents àmbits d'actuació que tenim des d'Ajuntament estan donant fruits i continuarem treballant en aquesta línia.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Olga Gómez, regidora del Districte Segon, gràcies per ser avui aquí nosaltres. No tenim temps per més, seguirem parlant en d'altres ocasions de tot plegat. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies.
I seguint l'informatiu, i parlem ara d'un pla d'ocupació, perquè amb l'objectiu de fomentar la inserció laboral a col·lectius vulnerables o amb més dificultats, en aquest cas, per accedir al mercat laboral, aquesta setmana ha començat a treballar l'Ajuntament una 60 de persones, en aquest cas, d'un pla d'ocupació. Durant un any treballaran d'ordenances, tècnics, auxiliars i peons.
La Mari Carmen és una de les 64 persones que aquesta setmana s'han incorporat a l'Ajuntament amb contractes de 12 mesos de durada. Per ella aquesta és una oportunitat única per reincorporar-se al món laboral després de 8 anys a l'atur.
Para mí ha sido una gran oportunidad, una gran motivación, porque bueno, yo he hecho hace poquito 63 años, llevo desde los 55 sin trabajar, cobrando un subsidio fuera del sistema porque me he echado el sistema por edad, ¿vale? Y para mí ha sido una oportunidad inmensa.
L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, els ha donat aquest matí la benvinguda durant les sessions formatives que reben els participants del Pla d'Ocupació abans de ser assignats al que serà el seu lloc de treball durant els propers 12 mesos. L'objectiu de plans d'ocupació com aquest és fomentar la inserció laboral dels col·lectius en risc d'exclusió social o amb més dificultats per accedir al mercat laboral.
Estem en un mercat laboral molt canviant, amb nous perfils a nivell laboral i que hi ha gent doncs, que finalment doncs, es queda enrere, no és capaç de tornar a insertar-se dins de l'àmbit laboral i, per tant, amb polítiques d'ocupació activa no només formem persones, sinó que, per altra banda, també creem aquestes oportunitats de que puguin tenir doncs, un treball estable durant un any i que després doncs, actualitzin el seu currículum amb una feina recent, que és un valor que dins del mercat laboral estem en compte.
Els perfils de les persones que hi participen són diversos, però per tots ells aquesta iniciativa és un impuls per trobar feina i tornar a enganxar-se al món laboral.
Una bona oportunitat, és un any en bones condicions i bueno, suposo que ajudarà la petita formació que n'hi ha i tal a trobar, pues, bueno, a obrir a l'abanico el ventall, no? Que es diu en català, el ventall de possibilitats.
Tengo nenes pequeños, entonces para conciliar la vida, pues al final me era un poco difícil compaginar los horarios y todo, y sí que es verdad que desde el ayuntamiento con este plan me dan un poco la opción a conciliar, a un horario mejor, y es una oportunidad bastante grande.
Aquestes 64 persones desenvoluparan llocs de treball d'ordenances, tècnics, auxiliars i peons. Totes elles es trobaven en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació.
I continuem parlant en aquest cas d'ocupació perquè avui s'ha donat a conèixer les dades de l'atur del mes d'octubre. A l'Hospitalet s'han registrat 92 persones més en les llistes de l'atur en aquest darrer mes. Aquest lleuger repunt està en consonància amb les dades que s'han donat a Barcelona i a l'àrea metropolitana i també a Catalunya i que coincideix amb el final de la temporada d'estiu. Amb aquestes dades, a l'Hospitalet hi ha al voltant d'unes 11.600 persones que estan en recerca de feina i la taxa de registral d'atur no supera el 9%. L'associació Cultura 13 podria tancar les seves portes. L'entitat denuncia que els han denegat una subvenció molt important i que sense aquests recursos no poden tirar endavant la seva tasca. Ara mateix estan buscant solucions per tirar endavant.
Cultura 13 està buscant solucions per no haver de tancar. L'associació, que porta més de 30 anys a l'Hospitalet fent una tasca d'acompanyament a persones nouvingudes en el seu camí d'inclusió, amb cursos, servei d'acollida, orientació i creació d'espais segurs, denuncia que els han denegat una subvenció clau per continuar la seva tasca.
Pot provocar el tancament no només del projecte, sinó de l'entitat, perquè ja arrossegaven la precarietat que arrosseguem totes les entitats socials, que totes passem pel mateix, però per nosaltres en aquest moment significa que probablement hem de tancar.
Es tracta d'una subvenció bianual de 20.000 euros. Des de l'associació estan organitzant diferents activitats i esdeveniments per intentar aconseguir aquests diners per a altres mitjans.
Plantejant opcions, idees, hem començat a fer crowdfundings i coses per poder suplir una mica aquests diners que ja estan gastats, perquè al ser una subvenció bianual el 2025 ja l'hauríem d'haver estat implementant, l'hem estat implementant i ara l'octubre, novembre, rebre el no, clar, hi ha hagut una despesa econòmica que ja existeix, que això és el que realment ens fa tenir aquest forat econòmic i el que ara ens plantegem com podem continuar fent alguna cosa amb uns diners que ja ens hem gastat en una cosa que no es justificarà de ninguna manera.
Una de les darreres activitats que han organitzat és una rifa solidària. Sortejaran una cistella de fruita de temporada el pròxim 21 de novembre, tot plegat per donar suport a l'associació i intentar assegurar la continuïtat d'aquest projecte.
L'Associació de Veïns i Veïnes del Gornal intensifica les seves protestes davant les molèsties que diuen genera la pista esportiva de l'escola Xaloc. L'entitat i un grup de veïns es van manifestar aquest diumenge a les portes del centre educatiu, on hi ha l'accés a les pistes esportives de futbol i pàdel. Es queixen que amb els sorolls intensos i la potent il·luminació dels camps, el veïnat no pot descansar. Aquesta protesta ve un cop que la mediació entre veïns, Col·legi Xaloc i Ajuntament no hagi donat els resultats desitjats per l'associació veïnal. Per això anuncien que les protestes continuaran en els propers dies. La Setmana de la Solidaritat arrenca amb una crida a l'atenció de l'acció, volíem dir, davant de la crisi climàtica. La lectura del manifest ha donat inici a una setmana amb més de 30 activitats per reflexionar sobre l'emergència ambiental i social. La Setmana de la Solidaritat està organitzada per l'Espai de Ciutadania amb el suport de Creu Roja i col·laboració de l'Ajuntament i nombroses entitats locals.
Un manifest per reclamar actuacions immediates contra l'emergència climàtica ha encetat la Setmana de la Solidaritat enguany a l'Hospitalet. En aquesta ocasió, la lluita contra el canvi climàtic és la protagonista d'aquests dies amb un seguit d'activitats que conviden a la ciutadania a reflexionar i actuar en la crisi ambiental.
Tota aquesta setmana intentem que hi hagi un espai de reflexió, espai de fer propostes, de veure si encara hi som a temps de que aquesta emergència no siguem capaços de frenar, d'anar cap a l'abisme. Llavors hem organitzat tallers a les escoles, als centres escolars, hem organitzat xerrades, hem organitzat pel·lícules, documentals, visites, sortides al riu, estem en aquest sentit.
La presentació ha comptat amb l'actuació d'aplaudits de teatre sobre com afrontar els problemes climàtics amb un to sarcàstic i reivindicatiu. Més enllà de la mirada global, també s'han tractat actuacions locals, com la plantació d'arbres, l'estalvi d'aigua o la mobilitat sostenible.
En un moment, no?, en què encara hi ha negacionisme sobre el tema, però sobretot que veiem com en el dia a dia comença a afectar directament aquest canvi climàtic, aquesta emergència climàtica, no?, a les nostres vides, doncs és important que reflexionem com a institucions i com a societat, no?, què és el que podem fer, com podem mínimament minvar els efectes d'aquest canvi climàtic.
Bona part de la societat civil s'ha volcat en aquesta Setmana de la Solidaritat, cada cop més arrelada a l'Hospitalet.
És ja una tradició la Setmana de la Solidaritat, per tant és una setmana que ja està molt incorporada a tota la societat organitzada de la ciutat, amb les entitats, no?, i de diferents temàtiques. Al final es tracta de veure com des de diferents entitats, però també des de diferents edats, no?, podem reflexionar i compartir sobre un mateix tema, que al final en el dia a dia, no?, doncs costa potser que tots convergim fins a un tema i en aquesta setmana doncs precisament es convida a això.
Tallers, cultura i espais de debat ompliran aquesta Setmana de la Solidaritat amb una pregunta. Som a temps d'aturar l'emergència climàtica?
Han convertit en una tradició la celebració del Halloween. És la tercera edició del Túnel del Terror que organitza l'AFA de l'Institut Jaume Botey a Santa Eulàlia. Hi ha participat més de 75 alumnes que han convertit el centre educatiu en un antic laboratori on passen coses estranyes.
Vinga! Entreu ya. No sé por qué os han dejado entrar, la verdad, no sé qué pasa hoy. Pero bueno, ya que estáis aquí, al menos ayudadnos a encontrar el material biomolecular.
Han participat uns 75 alumnes amb l'aportació d'algunes famílies. Primer de l'ESO han participat moltíssims. Es nota que venen amb moltes ganes de participar aquí a l'Institut i es va molt bé perquè així, quan arriben a tercer de l'ESO, encara que es redueixi el nombre de participants, ja són experts en aquest tipus d'activitats de túnels, va fer por i tot això. He participat des del primer any Primer, sent espantador, ja aquest any ja he decidit doncs, fer speaker. Que speaker seria doncs, guiar les persones que entren dins del túnel. Sí que hi ha molta més gent que ara es motiva.
A la mesa, ahora. Vamos hasta la mesa.
Aquest curs, a part del grup de maquillatge, en la 13 i en l'espantador, hem hagut d'incorporar el grup de producció, que és el que s'encarrega de fer passar a tots els grups classe per al túnel de terror. Aquesta tasca l'han fet molt bé i se n'han sortit. ¡Fuera! ¡Fuera!
L'Hospitalet Pioners inicia la temporada aquest dissabte en les semifinals de la Copa d'Espanya. El conjunt del nou tècnic, Víctor Martín, buscarà el primer títol de la temporada.
Des de principis de setembre, l'Hospitalet Pioners s'entrena amb l'objectiu d'arribar el millor possible a l'inici de Lliga, previst pel gener. Abans, però, el conjunt de Víctor Martín té el repte d'intentar fer una bona Copa d'Espanya. És veritat que enguany arriba una mica descafeinada i l'equip hospitalenc iniciarà la competició directament a semifinals. Els Mallorca Bultors seran el rival.
El mateix que li he dit als jugadors i als entrenadors, més que és com podem nosaltres atacar-los i intentar esquemàticament buscar vulnerabilitats, és nosaltres mateixos centrar-nos en nosaltres, intentar fer les coses com nosaltres volem, amb el nostre playbook, amb els nostres conceptes, que tots els jugadors tinguin opcions de jugar, de tenir aquesta oportunitat de tenir minuts, que potser més endavant alguns jugadors no tindran aquesta oportunitat quan comenci la Lliga.
La Copa d'Espanya serà el primer gran repte de l'Hospitalet Pioners, que aquesta temporada espera posar els fonaments per tornar a ser un dels grans del futbol americà estatal. Víctor Martín ho té clar. Ambició i il·lusió sobren, però cal construir pas a pas.
I que les coses ens surtin i que l'equip, o els jugadors en aquest cas, i el cos tècnic entenguin i una mica vulguin formar part d'això i estiguin il·lusionats. Després, si fem les coses bé durant tot aquest temps fins a arribar als partits i de més, crec que podem tenir bons resultats. Ara bé, hem de ser conscients també doncs, una mica d'on venim, qui som i el que tenim ara mateix.
L'Hospitalet Pioners i Mallorca Bultors s'enfrontaran aquest dissabte a partir de les 3 de la tarda al Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord. El vencedor jugarà la final, prevista pel dia 22 de novembre.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Les associacions veïnals de la Florida, Pubilla Casas i Coiblanc la Torrassa reben amb escepticisme les primeres mesures del Pla de Regeneració del Samuntà anunciades recentment per l'Ajuntament i la Generalitat. En aquest sentit, demanen més concreció dels projectes previstos. Aquesta setmana s'ha incorporat a l'Ajuntament una 60ena de persones d'un pla d'ocupació amb contractes laborals d'un any per a llocs de treball d'ordenances, tècnics auxiliars i peons. L'objectiu és fomentar la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió social o amb més dificultats per accedir al mercat laboral. La lectura del manifest sota el lema I som a temps ha donat el tret de sortida a la Setmana de la Solidaritat, enguany centrada en l'emergència climàtica. Fins al 9 de novembre comptarà amb un programa que inclou més de 30 activitats per conscienciar sobre l'impacte del canvi climàtic i la promoció d'alternatives sostenibles. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.